Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.
Molt bon dia, comencem avui una nova edició, la d'aquest mes, del programa Un cafè amb energia. Avui en aquest espai volem parlar de quina és la situació comarcal pel que fa a les energies renovables i de quin potencial comarcal tenim. També parlarem de la Setmana Europea de l'Energia i concretament també avui de la consulta pública prèvia sobre la modificació del límit de despesa en xarxa de transport elèctric. Ara de seguida el Josep Raimat ens explicarà què és això. En l'apartat de l'entrevista avui ens acompanyarà el Marc Miret Olives, que és el responsable de la central hidroelèctrica de Camarasa. Aquest és el sumari que tenim avui d'aquest programa d'avui 18 de juny, un espai en què, com sempre, ens acompanya qui és el tècnic de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera, el Josep Raimat. Molt bon dia, Josep, i gràcies, com sempre, per ser aquí.
Molt bon dia, Sònia.
Deia que avui tenim tots aquests temes damunt la taula, eh?
Sí, igualment intentarem ser breus, només és repassar una mica per sobre el que estem movent aquests dies i així informar de forma planera, com intentem sempre, als nostres oients sobre el que està passant en el món de l'energia a dia d'avui.
I en parlarem després del que passa avui també, sobretot aquí a la comarca, amb el Marc Miret d'ADEM, que és el responsable de la central hidroelèctrica de Camarasa.
Doncs sí.
Això serà en la segona part del programa.
Després de la publi.
Després de la publicitat, exacte. Després de fer la pausa, o per continuar fent un cafè durant la pausa també, Josep?
Exacte.
Per on comencem? Per la Setmana Europea o per aquesta consulta pública prèvia?
Doncs mira, hem passat de ple
La Setmana Europea va ser de l'11 al 13 de juny?
Sí, oficialment les dades marcades per la Unió Europea són el dia 11, 12 i 13 de juny. Però sí que és veritat que les activitats que es desenvolupen al respecte sempre a Catalunya s'allarguen pràcticament 2 mesos. I a Catalunya enguany se repetia una mica el lema. El lema de l'any passat era orientat a les comunitats energètiques i enguany la línia de treball és similar. Què és la Setmana Europea de l'Energia? És una mica l'apartat divulgatiu de la comunitat europea pel que fa a aquest canvi de paradigma, no? Cap a la transició energètica. I al final és una festa simbòlica, evidentment no tenim que commemorar un dia específic ni concret, però sí que s'organitzen al voltant d'aquestes dates activitats per conscienciar la ciutadania al respecte de la factura elèctrica, de la factura del gas, al respecte de com poder compartir la generació, l'autoconsum. Hi ha mil eines, mil possibilitats, i aquí a Catalunya l'ICAEN, des de l'Institut Català de l'Energia, ens van donar com a data de treball per fer aquestes jornades, aquestes divulgacions, de l'1 de maig al 31 de juliol. Normalment són escoles, comunitats energètiques que ja tenim pel territori, ajuntaments, els que demanen assistència per poder fer aquestes activitats. I si entreu al web de l'ICAEN, us podeu posar en contacte amb nosaltres també, directament. Podeu veure quin exemple de jornades s'estan duent a terme. I jo, per curiositat, el divendres passat vaig estar revisant una miqueta el que estàvem fent. I ens hem d'estirar les orelles. Enguany a la Noguera, poca cosa.
Poca cosa?
Poca cosa. A l'Urgell han fet cosetes, al Pallars han fet cosetes, però aquest any ens hem despistat. L'any passat, aquí a Balaguer sí que vaig col·laborar amb una organització de diferents jornades d'activitats, sobretot orientades a la canalla, però bueno, també xavals d'institut, i sempre són interessants. Al final es tracta d'anar normalitzant conceptes i teniu fins al 31 de juliol per fer-ho. Ens agafa justos ja estem a mig mes de juny, i hauríem d'anar tancant cosetes, a veure si us hi animeu, no feu que ens haguem nosaltres d'estirar del carro, a veure si us hi animeu una miqueta i ens aneu demanant de fer activitats com aquestes. Per exemple, a Bellpuig ne faran una de la factura elèctrica, que està superinteressant, la tindrem penjada al nostre web i la podreu visitar també.
Per tant, encara hi ha temps fins al juliol, fins a finals de juliol. Josep, als centres escolars ja poca cosa podrà fer, perquè em sembla que no és divendres ja que s'acaba el curs.
Ja ho tenim aquí. Sant Joan ja està per aquí i Sant Joan ja és finalització de tot plegat. Sí, l'any passat sé que alguna comarca es van fer en ple juliol, aprofitant l'espai de les piscines, aprofitant zones de fresca, i són sempre dinàmiques de grup. Vull dir, al final, si en trobeu alguna on apuntar-vos-hi, ostres, valen la pena, i són normalment pensades a tipus familiar, i us poden donar idees de com millorar a nivell de consum a casa, o us poden ajudar a conèixer gent que està en projectes superinteressants a nivell d'autoconsum, com les comunitats energètiques.
Molt bé, Josep, doncs esperem que tots plegats s'animin. Parlem ara del que deia abans, a veure si ens expliques concretament què és quan parlem, o de què estem parlant quan parlem d'aquesta consulta pública prèvia sobre la modificació del límit de despesa en xarxa de transport elèctric, Josep.
Doncs sí, al final aquest mes s'ha començat a sentir pels mitjans, i haureu llegit a la premsa, que s'ha obert un procés de consulta pública al respecte de la xarxa de transport elèctric. I clar, és el típic. Sona molt bé, és molt fàcil, molt entenedor. No, entenedor no ho és gaire, de fet. Què vol dir consulta pública respecte a un tema que normalment no ens han preguntat mai l'opinió? Doncs per primer cop se'ns aproxima una mica la capacitat de decidir si realment la inversió que s'està portant a terme a la xarxa de transport i a la xarxa de distribució elèctrica és suficient o no és suficient. Tenim coneixements en general per fer-ho? Doncs no. És una consulta pública molt orientada al sector del transport i de la distribució, als professionals d'aquest sector, però sí que és veritat que nosaltres som al territori també per anar donant coneixement de base una mica a la població en general.
Per tant, està oberta a tothom, entenc, Josep?
Està oberta a tothom. El tema està en que sí que és cert que entrant als conceptes específics no és fàcil. Per això avui farem una mica un breu resum del que significa. No estem decidint de si tindre més xarxa o menys, no és aquest el moment per fer-ho, sinó que és una consulta en el que es pretén és desencallar la situació en la que es trobava la gran distribuïdora espanyola, o la distribuïdora espanyola, que és Red Eléctrica. Com sabeu, no es tracta d'una empresa privada, sinó que es tracta d'una eina de l'Estat, però que té aquest caire, aquest funcionament pseudoprivat. I després tenim les distribuïdores, que ja són les que en proximitat d'aquesta xarxa de transport ens distribueixen cap als nostres domicilis, cap als nostres pobles i la indústria, a través de la comercialitzadora. O sigui, aquí hem vist tres figures amb una sola frase: distribuïdora, Red Elèctrica; aquí en el nostre territori, distribuïdora seria Endesa; si he dit abans distribuïdora m'he equivocat, és xarxa de transport, Red Elèctrica, distribuïdora Endesa, i a nivell de comercialitzadora, doncs la que a vosaltres us emet la factura cada mes, la que us dona servei. El que va fer aquesta consulta pública és desencallar aquella situació de que per preu, des de aproximadament, sembla que és el 2012-2013, la inversió de l'Estat en xarxa de distribució i xarxa de transport, es va establir un preu, per dir-ho així, de límit, d'aquell preu per quilowatt instal·lat o per metre quilòmetre de transport, havia d'estar determinat per un preu més aviat que ha quedat obsolet. Han passat 12 anys, aquests preus més aviat són baixos, i el que passa és que quan el Ministeri dona ordres de millorar una infraestructura, es troba amb un no tinc calés. Això enguany no serà, no ho podem fer. Clar, es tracta també d'un tema de seguretat, o sigui, parlem de talls de subministrament, seguretat en la xarxa, millores de soterrament, electrocucions. Al final es tracta de fer una infraestructura que sigui eficient i en la dimensió de la situació actual. El tema està en que, clar, és una decisió que no pots prendre unilateralment, de dir, mira, ara dono més calés, sinó que quants calés he de donar per desencallar això. I aquí és una mica el debat que s'obre, és a dir, distribuïdores, transport, comercialitzadores, quina situació esteu, què preveieu a futur, els pròxims 10 o 12 anys, i quins preus estem disposats a pagar per cadascun dels serveis que oferiu, en aquest cas, en el Ministeri. I això és una mica el resum d'aquesta consulta pública.
D'aquesta consulta.
No cal anar molt més enllà, no cal... Més o menys la idea general és aquesta. I res, ne sentireu a parlar, segur, perquè això generarà debat políticament. Últimament hem estat bastant distrets amb eleccions amunt i avall, doncs és un dels temes importants, perquè no només és una situació de l'estat espanyol, sinó que és una situació del conjunt d'Europa. Estem instal·lant renovables, fa falta xarxa per assumir-ho, i aquesta xarxa s'ha de modernitzar, i això té un preu, té un cost. I ara el que volen veure és quin ha de ser aquest cost i si és un cost just o no. Aquí està el debat.
Per tant, tenim aquesta consulta per pronunciar-nos. Ara, de seguida, però, parlem de quina és la situació a la comarca de la Noguera. De seguida, Josep.
Doncs sí, al final tot va una mica de la mà. La xarxa de transport és l'eina, no? És l'intermediari que ens serveix des del punt de generació fins al punt de consum. Ja sigui transport de com dèiem abans, el que s'ocupa red elèctrica a llarga distància o distribució, que són aquests anellaments des del transport fins a les poblacions o fins a la indústria. La Noguera, a nivell d'infraestructura, no és pas de les comarques que té una situació més complexa, sinó que gràcies a que, ja ho veurem després quan parlem amb el Marc, en tot cas, no cal desvetllar res, però gràcies a que som un generador, gràcies a la hidroelèctrica, el que hem aconseguit és que tenim una xarxa de transport bastant sana. El fet de que hi hagi una generació permanent ajuda que tinguem una xarxa de distribució amb força salut. Potser no amb la capacitat d'assumir molta més potència de la que estem generant o distribuint, però estem bastant saludables. El tema és que passarà a partir d'ara. Ja comencen a aparèixer projectes de fotovoltaic a la Noguera. És una comarca amb un potencial enorme. De fet, a nivell de quantificació, si entreu a consultar les dades, veureu que és la comarca amb més potencial. Es convertiria, si tinguéssim en compte la seva superfície a nivell urbanístic, agrícola, compatibilitat d'usos, etc., seria la comarca amb més capacitat de generació a nivell de fotovoltaica. Eòlica no, eòlica no. Aquí de vent, poquet. A la tarda una mica de marinada, els dies bons i...
I poca cosa més.
I poca cosa més. Aquí el que sí que anem veient, i després en tot cas ho desplegarem amb el Marc Miret, és que tenim una capacitat de generació hidràulica des de fa molts anys. Els últims anys amb la sequera potser sembla que en parlem menys, però que el fet de que estigui també apareixent tecnologia com la del biogàs o els digestats de... Últimament hem llegit a la premsa que ja tenim a nivell científic, a nivell de desenvolupament tècnic, algun experiment ja de generació a nivell local. Hem de tenir en compte això, que la Noguera experimentarà canvis a nivell de capacitat de producció i en la capacitat de la demanda. El tema està que nosaltres a la demanda no detectem res. Al final endollem l'aparell, consumim, i no detectem de quin tipus d'energia es tracta. Però sí que és veritat que dels últims mesos cap aquí, l'últim any cap aquí, tot ens porta a pensar que hi haurà un canvi de paradigma on la Noguera s'hi veu involucrada. I res, simplement tenir un compte de que ja tenim aquesta capacitat hidràulica i que tot plegat ens porta a pensar que també hi haurà fotovoltaica i el biogàs implicats en aquest mix energètic renovable.
Molt bé, Josep, suposo que de seguida ens en donarà més detalls el Marc Miret Olives. Si et sembla, però abans fem aquesta pausa per la publicitat.
I tant, endavant.
Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.
Oh. Després d'aquesta pausa, Josep, és el tornarà de fer l'entrevista habitual d'aquest programa. Avui el convidat és el Marc Mireta, com dèiem a l'inici d'aquest espai.
Doncs sí, avui fem un cafè amb el Marc Miret. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Abans de res, en aquest programa tenim un bon costum o mal costum, ja no sé què pensar. Com encetes tu el dia? Ets de cafè sol, talladet?
Soc de cafè amb llet.
Bueno, tinguent en compte el teu sector, em pensava que ens diries, noi, un vas d'aigua clareta, fresqueta, però ets dels meus. Res, avui te convidem a que facis un cafè amb nosaltres i explica'ns una mica qui ets tu, qui és el Marc Miret Olives.
Doncs, gràcies, Josep. Doncs, tinc 41 anys, sóc de Camarasa, d'aquí de la Noguera, i treballo a Endesa doncs, des de l'any 2005. I actualment doncs, tinc el càrrec de responsable de l'agrupació de centrals hidroelèctriques de la Conca del Segre.
Hem de dir que ets enginyer de telecomunicacions i gràcies a aquesta formació t'has pogut dedicar en aquest sector.
Sí, correcte. Tot i que no només podríem dir per la formació, sinó que principalment m'hi dedico una miqueta per llinatge familiar.
Així, com arribes a Endesa? Explica'ns una mica.
Doncs, el meu cas és una miqueta especial o paradigmàtic. Jo sóc la quarta generació de la meva família que treballa en aquesta empresa. Els meus dos besavis ja van començar a treballar des dels inicis de la central de Camarasa, des que es va posar en funcionament a l'any 1920. Els meus dos besavis, per part de mare i per part de pare, que llavors doncs, treballaven a la que era la Riegos y Fuerzas de l'Ebro. La que era, diguéssim, la canadenca, la que es coneix com la canadenca, no? I després ja, doncs, per part de pare, doncs, mon padrí, que també va treballar més de 40 anys a la central de Camarasa com a operador i després, doncs, el meu pare també va començar a treballar, ell també amb 16-17 anys a la central i, doncs, fins que es va jubilar amb més de 60, doncs, també treballant a... ell ja, diguéssim, a la FECSA, no? I llavors, però, bueno, per la influència doncs, que he vist a casa tota la vida, doncs em va cridar l'atenció, vaig provar d'entrar, em va sortir bé, i bueno, vaig estar 7 anys a la zona del Pallars, a la zona de Tremp, de la Pobla, de la Vall Fosca, i des de l'any 2013 doncs, que estic a Lleida.
Casos com el teu cada dia són menys habituals, fer carrera dintre d'una empresa de per vida i que sigui per ordre familiar o per funcionament familiar cada vegada és menys comú. Al final sembla que hi ha una aposta amb aquesta voluntat, no? de tindre una estructura local o de tindre gent amb una expertesa quasi a la sang.
Sí, sí, no, i pots pensar que sempre dubtes, no? Poder-ho consultar al pare, principalment, perquè mon padrí i jo, doncs, quan es va jubilar, jo encara era molt petitet, però principalment doncs, l'exemple de veure el dia a dia, no? del meu pare i poder-li consultar qualsevol dubte, poder-li consultar la millor manera de fer les coses, i sempre m'ha donat molt bons consells, encara a dia d'avui ho fa. I per mi, bueno, és una sort i, evidentment, un honor personal.
Ens agrada preguntar el tema de la formació perquè ja m'ha agafat com a bon costum intentar des d'aquí divulgar, informar a la gent de quines formacions, quines línies de treball, quines línies d'experiència s'ha de tindre per dedicar-se al món de l'energia, al món de les renovables. I al final el que acabem veient és que hi ha una gran diversitat de possibilitats. Al final, tu vens del món de les telecomunicacions, però no és pas el teu dia a dia, ni molt menys.
No, que va,
sinó
no.
Que un cop ets dintre de l'empresa, pots moure't, pots experimentar sectors que et són més còmodes per la teva forma de treballar, i al final les competències se desenvolupen així.
I tant. Sí, sí. A nivell de formació podríem dir que els principals doncs, són les enginyeries elèctrica, enginyeria mecànica, no? Enginyeries industrials, però també doncs, en una central hidroelèctrica doncs, també evidentment hi ha àmbit de telecomunicacions cada cop més, no? Automatització, comunicacions, i després doncs, passant doncs, també evidentment doncs, per l'organització industrial, o sigui, qualsevol àmbit d'electromecànic i de i d'instrumentació, automatització, etc., doncs és un àmbit necessari i a partir d'aquí, doncs, el que no has estudiat a la carrera ho acabes aprenent.
Correcte. Pràcticament és algo general i molta gent quan se't dirigeix de dir com has arribat a treballar en el sector que treballes, sorgeixen aquestes curiositats per pares que no, potser no han tingut la possibilitat d'estudiar, però també per alumnes que no saben cap a on orientar-se o fins i tot no coneixen que el sector els pot acollir amb la seva curiositat, ja tinguin una formació molt experta o simplement vulguin desenvolupar carrera en aquest sector. I ens arriben moltes vegades preguntes d'aquest estil. I com ho pots fer? No ho sé, jo no vaig estudiar enginyeria i bé que hi treballo, per tant... Són aquelles coses que val la pena, quan tens un entrevistat que té una experiència com la teva, poder-hi posar veu i que ens expliquin el seu cas particular. Bueno, ja ens has explicat més o menys com vas arribar a Endesa i bueno, de fet, jo vaig dir en Endesa, però a dia d'avui hauríem de dir Enel, no?
Sí, l'empresa que té, diguéssim, la majoria d'accions d'Endesa és Enel, que és... la Endesa italiana, perquè la gent ens entengui. Però, bueno, aquí al país doncs, s'ha continuat amb la marca Endesa, també, doncs, perquè és una manera de que la gent ho relacioni més fàcilment, perquè és la marca que té més familiaritzada.
Tens la sensació de que els darrers anys, quan parlem de renovables, ja sigui potser a conseqüència de la sequera, el tema de la hidroelèctrica... l'hem anat perdent de vista, o sigui, parlem molt de fotovoltaica, se segueix parlant d'eòlica, sobretot a Tarragona, a l'Aragó, però sembla que ens n'hem oblidat i nosaltres venim d'això, tenim la comarca en aquest sector i els Pallars, com tu també hi has estat treballant.
De fet, es parla més, com dius, sobretot de la fotovoltaica i de l'eòlica, doncs perquè són les tecnologies que en els darrers anys han tingut més boom, i han pogut instal·lar o fer instal·lacions allà on no hi eren, no? Parcs fotovoltaics allà on no n'hi havia, mateix amb els aerogeneradors, però no hem de perdre de vista que la primera font d'energia renovable va ser la hidràulica, i ja en fa bastant més de 100 anys d'això. Les primeres hidroelèctriques aquí a Catalunya doncs, van ser precisament al Pallars i a la banda d'aquí baix d'Aitona, de la central de Serós, la central de Capdella, una miqueta abans de la central de Capdella, que era la gran, doncs, la central de Sossís. Són centrals que es van posar en funcionament a l'any 1912-1914. Després ja es va continuar el desenvolupament amb, per exemple, no, la central de Talarn a Tremp. El 1916, la central de Camarasa, com parlàvem abans, el 1920, és a dir, és un desenvolupament industrial que ja ha complert, de fet ja ha complert 100 anys i ja els està passant, i la hidroelèctrica, la gent, bueno, no ha de perdre vista que la hidroelèctrica és una font d'energia renovable, doncs precisament perquè utilitza un, no, un element de la naturalesa com és l'aigua, no el consumeix, no el gasta, no l'altera per a res, i igual que passa doncs, amb el vent, no, amb la força del vent, doncs nosaltres utilitzem la força de l'aigua.
El fet de que porti més de 100 anys en funcionament dona fe de que és una tecnologia contrastadíssima, que ja ha tingut una millora en eficiència segurament altíssima, i que deu estar igualment millorant sempre, perquè no són pas els únics amb potencial de generació, però sí que és veritat que sembla que ens n'hem oblidat. A la Noguera, quan parles de renovables, ara ja és...
Sí, parlem, no? De fotovoltaica. Sembla que si no tens plaques solars o aerogeneradors, no tens renovables.
Correcte.
No?
I dius, no, la Noguera som potencial, ho hem sigut sempre. I de fet, no es pensa fins i tot això, a l'hora de dedicar-se laboralment. De dir, i en què em puc dedicar? Dius, hosti, tens una comarca on hi ha un sector amb molt potencial i fins i tot pots fer una mica d'experiència i després ja et mouràs dintre del sector. Però ens n'oblidem. Moltes vegades sembla que ens ha passat per alt.
I I no en tenim poques, eh, Josep?
No en tenim poques.
Central, només,
exactament a la Noguera.
Només a la Noguera, circunscrites a la Noguera, doncs, per exemple, de nostres, d'Endesa, tenim la central de Camarasa, però també la central de Canelles, terme municipal 2 de Balaguer, la central aquí de Balaguer, que està bueno, al costat de Vallfogona de Balaguer. I bueno, la potència, diguéssim, instal·lada ja només d'aquestes nostres tres centrals, doncs, déu-n'hi-do, amb megawatts, per exemple, doncs, pràcticament arribem als 170
I això
megawatts de potència instal·lada.
Amb ordre de magnitud, de què estaríem parlant? De què podríem parlar a nivell de consum equiparable? O doncs, si ho portem en la lògica d'un Balaguer o en la lògica d'una comarca, tens un número en ment de més o menys quant pot suposar aquests 100 megawatts?
Sí, sí. Mira, considerant una mitja de una llar, no? Una llar d'unes tres persones. Pugui consumir uns 4.000 kWh any, aproximadament. Doncs en la producció històrica d'aquestes, només d'aquestes tres centrals, que són les d'Endesa a la comarca de la Noguera, doncs fent un càlcul ràpid en surt de que pràcticament pot generar 6 vegades el consum de tots els habitants de la Noguera.
6 vegades.
Deixant a banda el consum industrial, eh?
Evidentment, evidentment estem parlant de domicili, eh?
Però sí, sí, si considerem que la Noguera té uns 40.000 habitants, aproximadament, ens podrem equivocar de...
Una mica menys, però sí, sí, estem allí, estem allí.
Pues si fent números rodons...
6 vegades.
Una mica més de 6 vegades, i també cal tenir en compte que no només
no
hi ha
només les
Endesa, vull dir, a la Noguera, per exemple, doncs, tenim altres centrals importants, com és la de Rialp, que no és d'Endesa, però també és una de les principals centrals de la comarca. Tenim la central de Sant Llorenç de Montgai,
també
la minicentral d'Alòs, allí a l'Aigua Barreig de la zona de Camarasa, no? Del Segre.
Pons és municipal, no? També.
Pons
és municipal,
correcte.
No?
És a dir, hi ha altres minicentrals que potser no són de tanta potència, la més similar podria ser Rialp, però que clar, que també contribueixen, evidentment, amb una bona producció.
Últimament ja no sé si en allò de dir no, ens van fer les centrals i se l'emportaven energia a Barcelona, per sort, això ja.
No,
ja, l'energia no viatja tant, si es consumeix en proximitat, normalment.
La xarxa està mallada i doncs, bueno, l'energia es produeix
si hi ha demanda...
i es consumeix allà on la gent encén un, no, dona un interruptor o endolla alguna cosa.
Sí, sí, no som deficients en això, no s'envia fora i ens quedem sense, No, això no funciona així.
Correcte.
Oients, no funciona així. Si hi ha demanda aquí, es queda aquí.
I tant, i tant.
Aquí el que sí que ha passat els últims anys i potser amb la crisi d'Ucraïna i el topall del gas es sentia bastant, havia començat a ser Vox Populi, el tema de que els pantans s'havien buidat per fer llum i per això ens trobàvem amb una situació de sequera exagerada, no? Igualment, ploure no ploie, per tant, per molt que s'assequés per poder generar, que ara en parlarem a fons, de ploure no ploie. Per tant, aquí hi ha un debat, hi ha una mica de conversa a tenir en compte sobre el cicle de l'aigua, quina prioritat d'usos que té la nostra confederació. Nosaltres cal recordar que partim de la Confederació de l'Ebre, no som conca interior.
Correcte.
I això tenim uns condicionants de reg, d'usos d'aigua de boca i de més, i l'energia elèctrica està allí també.
Sí.
Sé que el Marc amb això controla molt, és una conversa que hem tingut en alguna altra ocasió. Per cert, us recordo que a Camarasa tenim un museu superxulo, visitable, i que si us fa la ruta al Marc, que no és l'habitual, hem tingut el privilegi de fer-la amb el Marc, però no és l'habitual. És superrecomanable i és per passar un dia superxulo en família o amb grups d'escoles i de més. Però, torno, que si no em perdo, i la Sònia, la directora, ens fotrà bronca.
No, a mi no.
Com funciona el cicle de l'aigua? Explica'ns una mica on esteu vosaltres.
És important aclarir-ho això perquè, com molt bé dius, hi ha molt, no, molt, molt soroll, sobretot també sobre xarxes socials, no? I és important que la gent ho conegui. Com deies, nosaltres som tots els nostres rius, com que acaben derivant sent afluents d'afluents de l'Ebre, doncs l'administració que regula tota aquesta aigua és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Però al cap i a la fi funciona igual que la de conques internes. Són administracions diferents, però els usos de l'aigua són els mateixos, no? Llavors, s'estableix un ordre de prioritats, no? Llavors, evidentment, la primera prioritat és aigua de boca, ja sigui de persones o d'animals, també, o sigui, aigua destinada a granges. Després de l'aigua de boca, doncs, hi ha els cabals ecològics, els cabals de manteniment,
els mínims per mantenir l'ecologia
i la fauna a la fora dels rius. Després hi ha l'aigua de rec, que és pràcticament la més important en quant a volum, no en prioritat, però sí en volum.
Més o menys l'ordre seria aquest, sempre sí. Aigua de boca primer de tot, s'ha de garantir, cabal ecològic,
correcte.
I després ja passem al rec.
Correcte. I un cop garantides aquests tres principals usos, si encara sobre aigua, diguéssim, llavors sí que és la Confederació la que, doncs, a les juntes de desembassament, que se'ls diu, on les actes són públiques, tothom qui estigui interessat les pot consultar i pot veure que això és així, doncs, en aquestes juntes de desembassament es marquen uns volums, uns mínims i evidentment uns màxims, uns volums d'aigua, on el concessionari d'aquesta aigua, que en aquest cas és Endesa, pot fer ús d'aquests volums, perquè ja s'ha calculat que prèviament s'han pogut garantir els altres usos, doncs, durant un període de temps, no? A tants mesos vista, tenim aigua garantida per les tres prioritats i diguéssim que ens en sobren, doncs, un volum de X hectòmetres cúbics per amb aquell volum que sigui, en aquest cas, l'empresa, la concessionària, la que pugui decidir quan consumeix l'aigua, si en consumeix més o en consumeix menys, per fer-la passar per la turbina i així d'arribar-la, doncs, a aigües avall, evidentment, per produir energia elèctrica i
cal remarcar que tota la que hi passa per ús de boca, per ús agrícola, tota passa per turbina,
perquè
ja estem generant des del moment zero.
Correcte,
és a dir,
correcte.
No és que hi hagi un tall i aquesta va a un circuit i l'altra va
a l'altre,
sinó que
l'aigua
que
flueix,
tota flueix per turbina.
Tota l'aigua que es necessite, el que es diu aigües avall, no? És a dir, per sota de la central que sigui, doncs, pels usos que hem dit, evidentment, si aquesta aigua pot passar per la turbina i aprofitar-se de forma totalment sostenible per a generar el que avui en dia es coneixeria com a energia verda,
correcte,
no? Doncs, evidentment, passa per la turbina, no? I a quin preu? Doncs el que determina el mercat. Però l'aigua hi ha de passar, perquè es necessita aigües avall, doncs, per aquests usos, no? Per regar, per l'aigua de boca i tal. Per tant, passa per la turbina a l'hora que sigui, del dia que sigui, i el mercat és el qui determinarà la retribució que rebrà l'empresa, doncs, per produir aquella energia, no? Però no és l'empresa la que decideix el dia i l'hora a la que l'aigua passa per la turbina perquè així guanya més. No, això ho marquen els usos aquests que...
La demanda, sí, la demanda, el que dèiem abans amb l'energia.
Correcte. Només pot decidir en funció, doncs, del preu, evidentment, amb uns certs volums i sempre que els altres estiguin garantits. Cosa que, per exemple, doncs, els últims anys pràcticament no ha pogut passar. O amb molt poques centrals, això depèn del tipus d'embassament, etcètera, no? Però bàsicament, tota l'energia produïda els darrers anys ha estat per poder garantir aquests usos d'abans, no? I el que tu comentaves, aquests anys, doncs, 2022, 2023, sí, amb la guerra d'Ucraïna, no? L'augment del preu del gra, etc., doncs es van establir a les juntes de... No? Amb els regants, bàsicament, amb les juntes de les comunitats de regants, doncs es van establir uns volums d'aigua que havien de ser per rec, per garantir, doncs, la doble collita o el que en el seu moment, doncs, es va establir i les comunitats de regants ho van demanar a la Confederació es va posar d'acord amb ells i va dir, doncs, tots aquests volums d'aigua s'han de baixar aigües avall perquè puguin anar, doncs, als canals de rec, etc.
Per tant, quasi podríem dir que vau poder turbinar gràcies a que es podia regar. És a dir, amb l'acord de metres cúbics acordats de rec, vosaltres vau poder turbinar. Sí, més enllà, entrar en aquesta quantitat de metres cúbics que passaven per turbina, més enllà dels que eren per usos, els últims anys, malament rai.
No se n'ha fet cap.
No se n'ha fet cap. De quants anys podríem estar parlant de sequera? No com els dos últims, que entenem que han sigut...
L'últim any hidràulic, diguéssim, bo. Va ser el 2020.
2020. No va ser un mal any.
Sí, 2020 va ser un any normal.
Sembla ahir, però
el bo va ser el 18. Jo que recordi, ja t'estic parlant de memòria, però el 2018 sí que va ser un any bastant, bastant bo hidràulicament. Uh-huh. És a dir, un any bo... Perquè la gent m'entengui, és l'any que, per exemple, doncs a Camarasa obrim comportes perquè hi ha accés d'aigua, no?
Per seguretat.
I s'obren comportes a l'embassament de Talarn, a Camarasa, a la Conca de l'Ebre, doncs també es fan les... No? Vull dir, l'Ebre baixa fort, també doncs a Mequinensa, a Ribarroja, doncs s'han d'obrir comportes. Això és un any, diguéssim, hidràulicament bo, no? 2020 va ser un any normal, però... bé, dintre del que cap, i diria que 21 i sobretot 22 i 23
horrible.
És horribles. Perquè, bueno, es van ajuntar, diguéssim, aquests dos factors, no? La necessitat de regar i al seu moment, doncs, suposo que aquí van prendre les decisions dels volums
a garantir,
bueno, a utilitzar per al rec, doncs, confiava de que tornaria a ploure i tornaria a nevar.
Clar, aquests càlculs són estimacions. Pot sortir malament. Pot sortir malament.
Evidentment. Doncs es devia confiar que a la tardor del 22, que ja plourà, no va ploure, doncs a l'hivern ja nevarà.
Al final parlem d'estadística.
No va nevar, correcte. I llavors, per això el 23 hi van haver ja d'haver les restriccions que coneixem tots, doncs el canal d'Urgell i altres canals, no? I perquè es confiava que potser hidrològicament seria un any... normal i que plouria o nevaria i faria un desgel com es podia esperar, com enguany, per exemple, enguany ha fet una
com,
bona...
Com pinta el que queda...
Una bona primavera.
El que queda d'any meteorològicament entre les reserves al Pirineu i demés.
A les nostres conques estem molt bé. Sí, l'embassament de Talarn ja fa, per exemple, ja unes setmanes que va obrint comportes periòdicament, com és lo normal, és a dir, acabarà la primavera al 100%, l'embassament de Camarasa per guanyar una miqueta de resguard de cara al que pogués acabar de venir de gel, doncs sí que s'ha fet una mica de desembassament per la via de turbines. Uh-huh. Per això, per exemple, la gent haurà vist que el riu de Balaguer ja fa unes setmanes que baixa fort, no?
Sí.
Doncs és bàsicament perquè s'ha guanyat una miqueta de cota a l'embassament de Camarasa, doncs per poder absorbir el que pugui venir de Talarn en cas de que hagués plogut més a sobre de la neu, diguéssim, a punt de fondre, no? I ara, doncs, Camarasa tornarà a recuperar cota i també, doncs, acabarà la campanya vorejant el 100%.
En aquest cas parlem del Pallaresa,
el Segre igual, doncs, sí? Oliana està ja molt alt, Rialp, que clar, que ja és un gran embassament, doncs Rialp està bé ja per sobre del 50 o el 60%, és a dir, jo crec que podrem, pel que és, diguéssim, unes campanyes de rec habituals, hi haurà prou de reserva per no haver de patir.
Molt bé. Hi ha un concepte que bueno, ja estem anant una mica de menys a més, anem entrant en divulgar conceptes específics, a fer una mica de pedagogia, però amb les renovables es parla de que la hidràulica té una capacitat reguladora, té una capacitat d'ajustar la xarxa. Avui tenim a la persona indicada perquè mos ho expliqui. I em sembla que avui hem encertat. Exactament què vol dir això?
Doncs la capacitat de regulació, per entendre-la, el primer que s'ha de saber és que la xarxa elèctrica sempre ha d'estar equilibrada entre consum i generació. No? És a dir, no es pot generar més del que es consumeix i al revés. No es
això
pot consumir
instantàniament,
més,
eh? Instantàniament. Això parlem
d'instantàniament. Sí.
No podem sobrecarregar el cable i creix de gruix.
Correcte.
Ni cap més.
Correcte.
No hi ha uns fusibles grans.
Sempre ha d'estar, i de fet aquesta és la principal funció del regulador del sistema, de Red Eléctrica d'Espanya.
Correcte.
Que és el regulador de la xarxa elèctrica d'Espanya. I des, ja diguéssim, de les empreses distribuïdores i generadores, doncs els centres de control. Nosaltres, per exemple, tenim un centre de control de generació a Lleida, al barri dels Magraners, i des d'allí es porta, diguéssim, doncs les 61 centrals hidroelèctriques que tenim a Catalunya, o que Endesa té a Catalunya, i inclús, doncs ara recentment, gràcies a la digitalització i a l'avenç, doncs també inclús podria ser capaç de portar la resta de centrals hidroelèctriques de la península
Ibèrica. És una dada interessant, o sigui, sí, sí. És algo que tampoc no se'n parla ni veiem ni no t'arriba com a ciutadà de peu. Des de Magraners,
sí, sí,
se gestionen les 61 centrals de
Catalunya. I es podrien portar totes des de la península Ibèrica.
Correcte, o sigui, sí, al final telemàticament, a dia d'avui, tindries una seu de gestió, que ja ho és de Catalunya, però que ho seria de tota Espanya.
Correcte, sí, sí. Doncs aquests centres de control el que fan és vetllar per aquest fet principal, no?, de que la xarxa estigui balancejada. Llavors, aquí entra, diguéssim, el que tota la vida, bueno, s'ha conegut com el mix energètic, no? Vull dir, tota la part de la generació, quines tecnologies la aporten, no? Doncs, amb tecnologia base tindríem, doncs, les centrals nuclears, que són les que més els costa amb temps i amb diners d'arrencar i parar, i per tant, doncs, la seva generació és una generació pràcticament continuada. No sé que tinguin algun petit problema, les centrals nuclears no paren, per entendre'ns. No?
Correcte.
Després, fins a l'any 2020, teníem les centrals tèrmiques, les centrals de carbó, que també, com que els costava arrencar i parar amb temps i diners, doncs també feien una producció molt, molt lineal, no? molt estàtica. El 2020, a partir del 2020, Endesa va començar va tancar les centrals tèrmiques amb un procés continuat i llavors, diguéssim, aquest hueco del que s'anomena el hueco tèrmico, no?, que en deien, doncs és el que també sobretot a les hores centrals del dia han ocupat les renovables que deien, no?, la solar, la eòlica. Doncs la idea era aquesta, no?, eliminar el carbó.
Una franja de mínims continuada que, clar, tampoc no arribi mai a superar aquells pics de caiguda o de demanda que ens acabarien desestabilitzant. És a dir,
correcte,
que no poden generar molt.
Els pics,
han de generar, no,
correcte, llavors les altres, o sigui, per sobre d'aquestes ja vindrien, doncs, les centrals de cicle combinat, que també és un altre tipus de central tèrmica, però en lloc de cremar carbó, doncs, utilitza gas.
Sí.
I després vindria principalment la hidràulica. Vale? Llavors, per què és tan important la hidràulica? Doncs, primer, perquè és una tecnologia molt ràpida de funcionament, no? Vull dir, una màquina, un generador d'una central hidroelèctrica, en qüestió de entre 5 i 10 minuts, pot passar d'estar parada a estar acoplada a la xarxa, i al revés, i pot passar d'estar acoplada a estar parada, no? I a més, quan ja està acoplada a la xarxa, la seva regulació de potència també és rapidíssima, és qüestió de segons. En pocs segons pot passar, doncs, de la seva potència mínima a la seva potència màxima, sempre que tingui aigua per poder-ho fer, no? Llavors, aquesta rapidesa de la tecnologia hidroelèctrica és la que fa que pugui tenir aquesta capacitat de regulació que em deies, no? Perquè aquests pics que tu deies de, no? Doncs ara,
de demanda o de caiguda.
Claro, de demanda o de caiguda, que formen part, doncs, del dia a dia, no? De l'ús de la xarxa, doncs aquests pics tant amunt com a avall, la hidràulica és una de les tecnologies que millor s'hi adapta, a pujar potència o a baixar potència.
Al final, no hem trobat una tecnologia tampoc que sigui tan instantània. Seria el més semblant serien les turbines dels cicles combinats, que fan anar tecnologia fòssil, perquè al final cremen gas, però al final tan instantània no se n'ha trobat cap més. Les renovables, l'eòlica i la fotovoltaica no funcionen amb la mateixa lògica.
Correcte, és una lògica diferent i a part és una lògica de priorització, és a dir, quan fa sol, la solar entra, i quan fa vent, l'eòlica entra al sistema. Perquè, evidentment, s'ha d'aprofitar, no? S'ha d'aprofitar quan fa vent i s'ha d'aprofitar quan fa sol. Llavors, inclús això ha canviat el paradigma o el mode d'explotació de les centrals hidroelèctriques, no? I aquí enllaço amb l'altre punt, diguéssim, que la hidràulica és tan important per la regulació, la capacitat de regulació, que és l'única tecnologia que realment pot fer un emmagatzematge Correcte. D'energia. Correcte. Estàvem dient que
últimament ne sentim a parlar una altra vegada.
Sí, la xarxa, dèiem que ha d'estar balancejada, no Correcte. Pot emmagatzemar energia directament en forma d'energia, o sigui, hi ha plantes de bateries, però són anecdòtiques, sí. I no tenim una gran bateria per emmagatzemar molts megawatts, no? de potència o megawatts hora d'energia. Llavors, la manera indirecta d'emmagatzemar energia és principalment amb les centrals de bombeig, Correcte. Centrals reversibles, que a la província de Lleida en tenim tres. Uh-huh. Tenim Sallentes Tangento, tenim Moralets i tenim la de Montamara, per exemple. No? Al seu dia, aquestes centrals es van construir associades a la construcció de les centrals nuclears, Ascó i Vandellós, i precisament es van construir per poder aprofitar l'energia que sobrava de les nuclears, principalment a la nit. Les nuclears, com dèiem, no paraven, i a la nit, que disminuïa el consum, doncs aquesta energia sobrant que hi havia a la xarxa, les centrals de bombeig l'aprofitaven per absorbir-la, funcionar com a grans motors, com a grans bombes, i el que feien, doncs, era pujar l'aigua de l'embassament inferior a l'embassament superior.
Continua sent així?
Continua sent així, però el que ha canviat, una miqueta el mode d'explotació, el paradigma que et deia, és que ara pràcticament no bombegen a la nit, bombegen al de dia. I per què bombegen el de dia? Doncs perquè el de dia és quan...
Excés de producció.
Ah, correcte. O sigui, quan hi ha molt sol o fa molt vent, o una combinació de les dues, evidentment, doncs és quan sobra energia. Llavors, les centrals de bombeig avui en dia bombegen durant el dia.
És un concepte que el programa ja l'hem tocat, no prou a fons, l'anirem repetint, però és el famós curtailment, no?, que sentirem als mitjans i demés, hores punta,
Correcte.
Generació fotovoltaica elevadíssima, eòlica treballant, separen els aerogeneradors, el primer símbol de que, hosti, no fa aire, no, sí que en fa aire.
Sí que en fa, però sobre energia.
S'ha de parar
per seguretat. S'han de parar per seguretat de la xarxa.
En aquell moment, aquestes tres preses, aquests tres embassaments, estarien turbinant a la inversa.
Correcte, estarien bombejant aigua. Uh-huh. Per què? Doncs perquè llavors tota aquesta aigua que passes a l'embassament superior, quan sigui necessari per la xarxa, doncs generar energia, aquesta aigua es podrà utilitzar i generar energia. Per tant, és un emmagatzemament indirecte. O sigui, no emmagatzemem energia, sinó que emmagatzemem l'aigua que després farà l'energia.
El vector energètic, que seria en aquest cas. I... dos d'elles no tenen un tamany tampoc molt gran, una sí. Seria possible transformar centrals actuals en funcionament, transformar-les a reversibles? És un procés factible? S'ha plantejat? N'ha sentit a parlar?
Sí, sí. Hi ha algun projecte amb alguna central. Potser no tota la central, o no totes les màquines, però, per exemple... doncs, si una central, doncs, per exemple, en té quatre, no? Quatre màquines, doncs s'està plantejant, s'està estudiant d'una fer-la reversible.
O sigui, quan parlem de quatre màquines, parlem de quatre turbines.
Quatre turbines, sí. Quatre màquines de generadores, doncs potser no fer-les les quatre, però potser una o dos, la meitat. Sí, sí, això. Hi ha centrals amb què només, diguéssim, invertint sobre la maquinària...
Es podria
fer.
Tecnològicament no és... impossible.
No, és factible. On no seria factible és allà on no tinguessis un embassament. O un embassament inferior. Perquè superior quasi sempre el tens, no? Però si no tens un embassament inferior i l'haguessis de fer de nou, llavors això sí que ho veig més complicat a nivell de mediambientalment, permisos, etc. Però hi ha centrals que ja els tenen. Que tenen un embassament superior i tenen un embassament inferior. Allí és on pot ser més factible, doncs, transformar aquella central que ara només, diguéssim, va en un sentit, transformar-la en una central reversible.
Sense anar a parlar, va sentint gent experta, no fa molts mesos vaig parlar amb Antoni Taüll sobre això, no? Sobre les possibilitats al respecte. En Antoni Taüll és un enginyer que ha estat moltíssims anys, havia estat a Mener, Endesa, ja d'una edat avançada, però un expertíssim. Dins d'aquell cap tenim molta informació que no l'hem de deixar perdre. I comentava això, comentava de que Catalunya té una gran possibilitat al respecte. aspecte de reconvertir, però que encara s'ha d'aterrar tot plegat i acordar com es podria fer tot això. Sorprèn que tenim un recurs com aquest, sembla que no en parlem, o sembla que el tenim a l'esquena, treballant cada dia per nosaltres i no ens en recordem. I el que encara sorprèn més és que, parlant de Camarasa, tornant aquí a la proximitat, ja fa 100 anys que la tenim construïda. Com s'aconsegueix que continuïs tan vital, que continuïs tan amb la bona salut que està?
Doncs amb inversió. Això no té secret.
Calés.
Claro.
Se n'han de fer per poder-ne posar, eh?
Clar. I un altre tòpic, no?, que molta gent té interioritzat és que les centrals hidroelèctriques fa molts anys que estan amortitzades, no? Mm. I ara tot el que fan és benefici pur, 100%, i evidentment no és així. No és així perquè les centrals necessiten un procés de, diguéssim, d'inversió constant i continu, primera per al seu propi manteniment, perquè tot allò que funciona es desgasta, no? I allò que es desgasta, doncs, necessita reparació, necessita manteniment preventiu, etc. Però després, si poguéssim analitzar la tecnologia de la central de Camarasa, ja que em posaves
exemple,
no?
Per posar l'exemple del local que tenim.
Doncs, i veguéssim com era l'any 1920 i com és a l'any 2020, 20 i pico, doncs no tenen res a veure. O sigui, bueno, pràcticament podríem dir que les úniques peces que es mantenen són les peces mecàniques o algunes de les peces mecàniques que no pateixen desgast.
I la pròpia presa de formigó.
Tot i que la presa també necessita
també
manteniment. Sembla que no, però clar,
també
necessita manteniment, no? Però a banda d'aquests, diguéssim, d'aquests grans components, tota la resta no s'assembla un ou a la castanya. És a dir, no s'ha fet aquesta millora només una única vegada, s'ha fet diverses vegades. Les turbines pròpies s'han canviat ja com a mínim dues vegades. Els transformadors ja també s'han canviat, el que se'n diu els alternadors, no? Els debanats de coure, doncs també s'han hagut de canviar, els bobinats s'han hagut de canviar diverses vegades, i sempre amb, diguéssim, amb la vocació o amb la idea d'aprofitar, evidentment, l'última tecnologia possible, no?
És un tema d'eficiència,
per eficiència i seguretat. Uh-huh. És a dir, no només els components nous acostumen a ser més eficients, sinó que també es fan des d'una perspectiva molt més segurs. Abans, doncs, per exemple, fa dècades, doncs, s'utilitzaven grans volums d'oli, per exemple, no? Oli aïllant, els transformadors, els interruptors d'alta tensió.
Això se sentia, no? Hem hagut de fer la substitució de l'oli de l'alternador.
Doncs, alguns d'aquests elements que abans utilitzaven oli, doncs la tecnologia ha permès que, en lloc d'utilitzar oli, ara utilitzen un tipus de gas que és molt més eficient, molt més aïllant, i no tens, evidentment, el perill d'incendi o d'altres problemes derivats que poguessin tenir l'oli, no? I això és un exemple, només les centrals són molt més eficients, sí, però també són molt més segures que abans. No és que abans fossin insegures, però evidentment tenien uns components de riscos inherents que al llarg de les dècades s'han anat polint i polint i millorant.
És allò que diem,
fins als nivells que tenim
avui
en dia.
La millor tècnica possible, el que tecnològicament ens és més apte, no?
I ara, doncs, amb el procés de digitalització, que també hi ha hagut els últims anys, doncs, a més de ser més eficients, també permeten, doncs, el que dèiem abans, no?, el tema de la capacitat de regulació. Doncs, gràcies a la tecnologia, aquesta capacitat de regulació, doncs, per exemple, és molt més fina, o pot ser més fina, més ràpida. Les màquines es poden adaptar més ràpidament als canvis que demana el centre de control. L'aportació de dades cap al centre de control també és molt més gran. És a dir, abans, doncs, per posar un exemple, abans un termòmetre només era un termòmetre d'agulla. Necessitaves una persona allí físicament per veure
que hi havia un canvi, no?
Correcte, o per veure la temperatura, o havia d'anar registrant si és que aquesta temperatura no arribava a uns nivells determinats, doncs, d'alarma, sapigués si estava més amunt o més avall, o si tenia tendència a augmentar o a disminuir. Si no hi havia una persona allí mirant i registrant, no hi havia manera de saber-ho. Ara, amb un instrument digital comunicat per fibra òptica, doncs el centre de control pot graficar en temps real doncs la evolució d'aquella temperatura, per exemple, no? I per tant, si tens dades i tens coneixement, pots prendre decisions que ajudin, correcte, que ajudin doncs a poder captar un possible problema, no? Una evolució que no t'acaba d'agradar, i per tant doncs fer un tipus de manteniment proactiu, un tipus de manteniment preventiu i predictiu també, doncs que ens ajudi a predir que alguna cosa allí no està anant bé, no? I que si no actuo, al final acabaré tenint l'avaria. I si actuo abans, doncs potser puc determinar el moment més òptim de fer un manteniment i evitar que l'avaria m'afecti, per exemple, doncs a una punta de producció.
Correcte. Al final, no només amb l'objectiu de produir, sinó evitar riscos, correcte, evitar averis que ho suposin una parada, i llavors perdríem un regulador de la demanda. Que encara ens posaríem en una situació més de risc. Tot està lligat. S'ha de tindre molta cura en el cas de la generació i de la pròpia xarxa. Sense entrar molt en detalls, però sí que és interessant, abans us introduïa, si no recordo malament, el 2018 va començar a funcionar el museu a nivell de la central de Camarasa.
És el museu del sobre el centenari de la construcció de la central i la presa.
I us deia, és super recomanable i tal, l'experiència que tal, com a ciutadà de Camarasa. Bé, la gent...
Molt bé, i la prova és que som hem superat ja el 2023, que era, diguéssim, l'últim any de centenari, per entendre's, perquè es considerava que el centenari era des del finals del 2017-2018 fins al 2023.
Que seria l'època de finalització?
Correcte, l'època de finalització, de posada en marxa de les últimes màquines, no? Que va ser el 1923.
3, correcte.
Doncs el conveni de visites amb l'Ajuntament de Camarasa s'ha anat renovant, som al 2024 i continua renovat, doncs perquè l'Ajuntament ho vol, perquè l'empresa doncs també ho vol, no? És diguéssim una manera de contribuir al territori, contribuir al municipi on estem implantats. No?
Experiències com la d'avui, al final divulgatives.
Correcte, sí.
Amb el Marc aquí assegut, ajuden a visualitzar, no?, aquesta importància de la hidràulica a casa nostra.
I està anant molt bé, jo crec que a nivell de visites, és evident que hi va haver una curva, no?, de moltes visites els primers anys.
Clar.
Ara la gent moltes vegades o ja l'ha vist dues vegades, per exemple, doncs ja no hi va una tercera. Normalment, a no ser que porti algun convidat, no?, o alguns amics i tal.
Sí que ho estan fent fins i tot concerts, no?
Sí, recentment es va fer per segon cop un concert amb el cicle que en diuen a contracorrent, que no només hi va participar la central de Camarasa, també una setmana abans o dues hi va participar la central de Talarn, la de Trem. I sí, és diguéssim, doncs, aprofitar les nostres infraestructures de la millor manera que puguem, doncs per posar-les a una miqueta al servei o al gaudi de la gent dels municipis.
Jo, com que he sigut visitant recent, us ho he de dir, val la pena. Val la pena, vull dir, em sembla que és una experiència que com a família es pot tindre, és un lloc agradable, al final la ubicació és molt bona, és frescal de cara a l'estiu, tota des de l'època ara del juny, i més si tenim un any bo d'aigua, d'on bo, és una zona molt, molt xula, i la veritat és que és una experiència superdivertida. I em sembla que escoles i demés deuen vindre sovint, perquè és molt interessant.
I val a dir, i que cal posar en valor, que és una exposició que no ha fet Endesa, és una exposició que va fer l'associació Motius de Camarasa, que és una associació doncs de veïns, de veïns de Camarasa, encapçalada per la Dolors Domingo, que és una historiadora de filla de Camarasa i que viu a Camarasa, que és la comissària doncs de l'exposició, però els plafons, el disseny dels plafons i tot això va fer una associació de veïns. Doncs el qui sabia fer disseny gràfic va fer el disseny, uns altres veïns doncs es van ocupar de buscar informació, de buscar fotos, per exemple, hi havia un treball important de fotos, etc. Llavors, quan a nosaltres ens van demanar col·laboració, no només vam col·laborar cedint l'espai i fent el conveni, sinó que evidentment també tot el material que
teníem.
Teníem
un arxiu,
correcte,
no?
De l'arxiu, del fons històric de, del fons històric d'Endesa, doncs vam cedir moltes fotografies i tal, no? Però vull dir que va ser una miqueta com un treball conjunt, però vull posar en valor que és liderat des de, diguéssim, des d'una associació de veïns de, del doncs mateix poble de Camarasa.
És un detall que jo no havia tingut en compte i està molt bé que ens l'exposis. Ja veieu que d'informació en tenim, la xarxa d'oficines de transició energètica us podem fer d'enllaç, quan necessiteu informació, quan voleu fer visites, us podem ajudar a orientar, com en aquest cas, a posar-vos en contacte amb l'Ajuntament de Camarasa per poder fer una visita in situ com la que estem parlant. I res, Marc, agrair-te moltíssim que avui ens haguis pogut acompanyar. Espero que el cafè encara estigui mínimament calent. Aquí t'he tingut gastant saliva a punta pala. I mira, avui ara tinc l'ampolla d'aigua aquí davant i fa estona que ja estava pensant. Tenim el marc d'aigua una miqueta, en sap, d'hidràulica. I tinc la dada innecessària del dia, la tinc. Avui la tinc, Sònia, si me la deixes dir.
I tant, només faltaria,
Josep. La tinc directora, tinc el teu permís.
I tant.
La planta del cafè. Anem a analitzar la planta del cafè. Una tassa de cafè, la que fem al matí amb el Marc, un cafè en llet. Quanta aigua necessita un quilo de cafè? Bueno, de Camarasa cap, perquè no fem cafè. Aquí no tenim planta de cafè. Però, de mitjana, la planta del cafè necessita entre 18.000 i 22.000 litres d'aigua per fer un quilo de cafè. Però no n'hi ha prou, perquè resulta que per fer el procés de la torrefacció i el tractament, el transport, etc, encara necessitem 140 litres més per tassa. Ni més ni menys que 140 litres. Què et sembla, Sònia?
Que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Una xifra o xifres que desconeixia totalment, però que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, Josep. Anem acabant el programa. No ho hem dit a l'inici, però recordem als oients que aquest és l'últim programa de la temporada, tot i que, Josep, podem confiar que tornis la vinent, no?
Bueno, hem de fer com els jugadors del Barça, ens hem de fer l'interessant fins a l'últim moment. Estem a primera divisió, d'aquí més amunt ja no podem anar a Champions League, no sé, estic responent trucades de TV3, de Catalunya Ràdio. A veure què m'oferiu per la següent.
Ho estudiarem. Durant l'estiu et trucarem. Va bé? Molt bé, Josep, doncs esperem retrobar-nos de cara al mes de setembre, octubre, setembre, si Déu vol, i com sempre acomiadem el programa amb música. Avui, amb què vols acomiadar-te?
Doncs sí, ens agrada sempre despedir el programa amb un temasso d'aquells bons. Avui, Marc, te'l dediquem bo, i esperem que t'agradi molt.
Moltes gràcies.
Esperem que puguis tornar un altre dia i treure't una mica més de suc, que s'han d'aprofitar aquests contactes.
Encantat, com vulgueu.
Ens ha fet una classe magistral, sobre
moltíssim.
Hidràulica, renovables, etc.
És un orador dels bons.
Sí, sí.
És un orador dels bons. Val molt la pena, i d'aquí, de casa. Avui us deixem amb l'inconfusible i desaparegut massa jove, José Monge y Cruz, Camarón de la Isla, en la versió de Como el agua, amb Tomatito, Paco de Lucía i Carles Benavent. Merci i fins a la pròxima.
Gràcies.
Como la estrella de la mañana, limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara, que baja del monte, ya sin quiero verte. Y de noche, ay, como el agua, como el agua, como el agua.
Cafè amb Energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un Cafè amb Energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.